Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Cadena SER. Número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 7 d'abril, són les 12 de migdia. Benvinguts en una nova edició de la graderia. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. El Barça va empatar a 2 gols aquest dimarts al Parc dels Prínceps de París davant el PSG. Us he preparat un muntatge per a recordar aquest partit, per a començar aquesta graderia d'aquest diumenge. Som-hi!
Dentro del área, todo, los 11. Ahí va Xavi, balón punto de penalti para que salte Piqué, se le impone por arriba Alex, el rechace lo gana Ibra, lo busca la Betsy, lo gana finalmente Alba por arriba, balón a los pies de Alves, Alves con el exterior del pie para Messi, lo deja solo, remata Messi, gol, 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 gol. París, 38, primera parte, París Saint-Germain 0, Barça Messi 1. Buena para Colgama, directamente al área, va a ir Max, Belún es azulgrana, balón segundo palo, el remate de Thiago Silva, el palo, rechace Ibra, gol. Acaba de empatar el París Saint-Germain, revoloteaba desde hace rato el área del Barça, que sufría. Thiago Silva pega en la madera, da el rechace, ventaja Ibra, que la aprovecha para enviarla a la red y celebrar el gol ante su ex equipo. Empató el Paris Saint-Germain, defendió tanto como pudo el Barça. Último minuto del tiempo reglamentario, en el 89, Xavi Hernández, pierna derecha, golpea, gol, 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 gol. Subiendo galones, el mariscal de campo, el garante del estilo, el hoy capitán, mi capitán, Xavi engañando a Sirigu para poner el 1-2, para ejercer de Messi en un momento de máxima presión y poner la eliminatoria en franquicia. Marcó Xavi, marcó el Barça 90 de partido, se hace el silencio en la ciudad de la luz, París Saint-Germain 1. Buscando el pase vertical a la espalda de Jordi Alba. Trabaja Iniesta, balón para Jalet. Jalet lanza un globo directo al área. No la falla Alves. La gana Ibra. Balón para Matuidi. Remata Matuidi, Valdés. Balón de Matuidi que remata. No sé si la ha tocado alguien porque Valdés le hizo un estaño. Puso la mano, esta vez con mano débil. No fuerte. Se le escurrió entre los dedos. Y el balón acabó en el fondo de la red para desesperación del Barça. El gol de Matuidi hace que la vuelta sea más compleja. Rabia en el Barça. Sorpresa final y caras de alegría, evidentemente, entre los parisinos. Se acabó. Paris Saint-Germain 2, goles de Ibra y de Matuidi al final. Barça 2, Messi y Xavi de penalti. Todo abierto para el partido de vuelta.
Bé, doncs així es va viure el carrusel deportiu de la cadena SER amb la narració de Lluís Flaquer. Ho seguirem escoltant, Sempre que jugui el Barça entre setmana, els partits de Champions, sempre és interessant veure com es viuen a les ràdios, en aquest cas a la nostra, a la cadena SER. Vinga, doncs, sumari i arrenquem amb el programa d'aquesta setmana. A Avui a la graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana. També parlarem de l'actualitat del Barça amb l'Ignasi Taltavull, el nostre company de Ràdio Barcelona. I, com sempre, també parlarem de la Premier League amb Eva Prieto. Farem el repàs de l'agenda esportiva a casa nostra i, per acabar, descobrirem una nova història a la secció d'Història del Futbol, on avui descobrirem l'Argentina del 1986, aquella Argentina capitanejada per Diego Armando Maradona. Per tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Vinga, som-hi, arrenquem, com sempre, amb la companyia del número 1 de la llista dels 40 principals d'aquesta setmana. The Script, això es diu Hall of Fame.
The King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can win the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Some will call it practice, some will call it luck. But either way, you're going through the history books. Run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be a hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought would never be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
Ser número 1 en esport.
Vinga, doncs som-hi, encetem la graderia d'aquesta setmana, d'aquest diumenge, amb les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana, on, per exemple, comencem pel Sunderland, el conjunt de la Premier League que fitxa a Paolo Di Canio com a nou entrenador. I d'aquesta manera, en conseqüència, el vicepresident del mateix club dimiteix perquè s'oposa a les idees polítiques d'aquest nou tècnic. Per aquest motiu, doncs, el vicepresident del club, David Miliband, ha dimitit com a vicepresident del Sunderland pel desacord amb la contractació de l'italià Paolo Di Canio com a nou entrenador del conjunt anglès, equip que milita a la primera divisió anglesa. En el passat, Di Canio va arribar a celebrar gols amb el braç en alt i en la seva autobiografia va lloar la figura del dictador feixista Benito Mussolini. Di Canio, quan era jugador del Lazio, es va fer fotografies fent la salutació feixista amb els aficionats radicals d'aquest club. Per la seva part, el Sunderland lluita per no baixar a segona. Precisament la setmana passada va destituir el seu tècnic Martin O'Neill. I el porter de San Lorenzo de Almagro argentí, Paolo Migliore, va ser detingut aquest diumenge per suposat encobriment d'un homicidi. La policia va entrar a l'estadi Nuevo Gasometro després de la derrota de San Lorenzo amb el Newell's per 0-1 i va detenir el porter amb una ordre judicial. Recordin que l'equip de San Lorenzo de Almagro, pels qui no segueixen el món del futbol, s'ha fet famós aquestes setmanes gràcies a que el Papa de Roma és aficionat a aquest club. I el passat dilluns, el dia abans del partit entre el PSG i el Barça de Lliga de Campions, va parlar Zlatan Ibrahimovic. Sempre que el suec parla, és notícia, i aquesta ocasió va admetre que el Barça segurament ara és el millor equip del món i probablement és el millor també de la història. Preguntat sobre Messi, Ibrahimovic va deixar clar que és el millor del món i que la pilota d'or li haurien de posar el seu nom, i és que la guanya sempre. Hem de parlar també de la Lliga de Campions, i és que el Barça va empatar a 2 gols al Parc dels Prínceps de París. Messi va obrir la llauna, però es va retirar lesionat. Ibrahimovic va fer l'empat en fora de joc i, tot i que Xavi va tornar a avançar els blaugranes des del punt de penal, Matuidi va tornar a igualar el partit en el temps afegit, posant el definitiu 2-2. A l'altre duel de quarts de final, el Bayern de Múnich va guanyar per 2-0 a la Juventus. I la Comissió Europea investiga el Real Madrid per rebre ajudes il·legals de l'Ajuntament. El Real Madrid hauria rebut ajudes estatals per part de l'Ajuntament de Madrid, segons apunta el diari The Independent. El rotatiu britànic informa que la Comissió Europea està investigant el Real Madrid per aquest procés de tracte preferent des del consistori al Club Blanc, tot i que des de l'oficina de competència de la comissió, dirigida per Joaquín Almunia, s'ha intentat retardar aquesta investigació. The Independent assenyala que l'any 2011 l'Ajuntament hauria regalat al Real Madrid uns terrenys destinats a construir una zona lúdica i un complex hoteler, per tal de sufragar d'alguna manera el deute que el club doncs encara té. En aquest cas, el Real Madrid hauria incorregut en un delicte, ja que la regulació de la UEFA prohibix a qualsevol club rebre ajudes públiques. D'altra banda, però, el club ha respost al diari britànic negant les informacions i sosté que mai ha estat beneficiari de cap privilegi especial en activitats estatals, complint sempre, doncs, d'aquesta manera l'actual legislació i que ha gaudit del mateix tracte que altres entitats. Els Lakers han retirat el dorsal número 34 de Shaquille O'Neal durant el descans del partit entre el conjunt de Los Angeles Lakers i los Dallas Mavericks, en una cerimònia en què va intervenir també Phil Jackson i Jenny Buss. O'Neal va aconseguir 3 anells de campió de la NBA amb els Lakers. Va ser l'any 2000, 2001 i 2002, des de que va arribar a l'equip la temporada 96 com a agent lliure i va marxar, doncs, ja saben, al 2004 per ser traspassat als Miami Heat. Més notícies. Mor Juanito, davanter del Barça durant els anys 70. El jugador canari va jugar 2 temporades amb el Futbol Club Barcelona, des de l'any 1972 fins al 74, i va guanyar una lliga amb el club blaugrana. I condemnen a Carlos Tevez a treball comunitari per conduir sense carnet. El davanter argentí haurà de pagar una multa de 1.145 lliures, uns 1.350 euros aproximadament, i se li retirarà el permís de conduir durant 6 mesos. I també el passat dimecres el Madrid passava per sobre del Galatasaray i deixava pràcticament l'eliminatòria sentenciada en els quarts de final de la Champions, al guanyar per 3-0 al conjunt turc. Davant una defensa turca anàrquica, Cristiano Ronaldo, Benzema i Higuaín van deixar els turcs tocats de mort al Bernabéu a l'anada dels quarts de final. D'altra banda, el Màlaga i el Borussia de Dortmund van empatar sense gols a la Rosaleda. I el Barça ha enviat una queixa formal a la UEFA pels errors tècnics de l'àrbitre Stark en el partit davant del PSG. El portaveu del club, Toni Freixa, va dir que no protesten pel fora de joc, sinó pel fet de no aturar el joc quan Jordi Alba i Mascherano topen entre ells i van haver de ser atesos fora del terreny de joc. El tècnic de l'Ontinyent denuncia que han intentat subornar a un dels seus jugadors, John Clarkson. Assegura que un intermediari va oferir 20.000 euros a un futbolista de la seva plantilla per deixar-se perdre. I la selecció catalana femenina de waterpolo guanya el primer partit de la seva història per 16 gols a 10 a Gran Bretanya. A la mitja part, a més de l'enfrontament, es va fer un homenatge a la selecció catalana infantil femenina, campiona d'Espanya de la categoria. I per acabar, una informació que ens arribava el divendres, el Barça presenta una querella a Ferran Soriano i Joan Oliver pels espionatges. Segons Catalunya Ràdio, els acusen d'administració fraudulenta i revelació de secrets. I ara el jutge ha de decidir si admet a tràmit o no aquesta querella presentada pel Futbol Club Barcelona. Bé, doncs, aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem de l'actualitat a Can Barça. Aquí a la graderia, escolten Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER.
Cadena SER, número 1 en esport.
Seguim avançant a la graderia, encetem l'apartat del Barça, com cada setmana, amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull, ens escolta via telefònica. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Quina setmana més moguda que hem tingut, eh?
Home, sí, ha estat una setmana intensa.
Sí, sí.
Un contrast entre la setmana de seleccions anterior i aquesta última, on ha passat absolutament de tot, home,
res a veure.
Una setmana molt moguda, sí, sí.
Res a veure, sens dubte. Bé, comencem pel començament, pel primer de tot, que la notícia més important de totes és que va tornar Tito Vilanova a Barcelona, a entrenar amb el primer equip, inclús ja es va seure a la banqueta al Parc dels Prínceps, i ja ho vam dir unes setmanes abans, no?, que estava previst que arribés sobre aquella data, la setmana passada, i així va ser. No es va seure a la banqueta a Vigo, però sí que ho va fer al camp del Paris Saint-Germain. El retorn de Tito Vilanova, important per a l'equip, eh?
Sí, és una de les millors notícies de la temporada, el poder veure Tito Vilanova fent ja la seva funció amb normalitat, i bueno, doncs a poc a poc el veurem més fer la funció que tenia abans de marxar, no? Per exemple, les rodes de premsa segueix fent la roure encara, però ben aviat segur que Tito Vilanova serà qui agafi la veu, diguéssim, líder del vestidor, i a la banqueta, el que tu deies, no? El vam veure debutar el dia del Paris Saint-Germain, ahir també vam tornar a veure contra el Mallorca, i és una gran notícia poder veure Tito Vilanova amb l'equip, sense dubte un dels cops d'efecte més importants en quant a la moral i a les tàctiques i tot plegat que ha tingut l'equip aquesta temporada, sí.
Doncs sí, en Lliga el Barça camina amb pas ferm. En canvi, l'altre títol que sembla ser que hi ha una mica més de complicacions és la Lliga de Campions. El dimarts, al camp del Paris Saint-Germain, vam empatar 2-2, en un partit que semblava que estava guanyat amb el gol de penal de Xavi, però a l'última jugada, amb aquell gol de Matuidi, que va sorprendre a Víctor Valdés, doncs va fer el definitiu 2-2. Però bé, el resultat... hi ha tantes coses analitzant aquest resultat, Ignasi, perquè primer podem parlar del... Finalment va jugar Ibrahimovic, que ja ho vam comentar la setmana passada. Clar, quan un jugador... estava expulsat, va recórrer el Paris Saint-Germain i li van acceptar, quan no s'havia fet mai això. Després, les queixes del Barça per l'arbitratge de Stark, aquest famós àrbitre que s'inclou en aquesta llista magnífica de Mourinho, si no m'equivoco, veritat?
Sí, sí, la llista màgica.
Sí, sí, aquella llista màgica que va treure un dia. Per tant, moltes coses de les que parlem a continuació. Primer, 2-2, partit totalment obert, es decidirà el Camp Nou, imagino.
Sí, clar, a priori et fa pensar que tot el que sigui marcar fora de casa dona avantatge al Barça, no? I marcar dos gols, doncs, és un bon resultat. El que està clar és que tal com va anar el partit, doncs a tothom li va saber greu que el resultat fos del 2-2, no? Perquè quan el que comentaves, no? El gol de penal de Xavi Hernández... semblava que ja acabava el partit i acabava l'eliminatòria també, amb l'1-2, sí, sí. Doncs venies aquí al Camp Nou i, bueno, doncs el Paris Saint-Germain havia de guanyar com a mínim per 0-2, perquè, vull dir, amb el 0-1 el Barça havia marcat més gols fora, no? I clar, era una situació que deixava l'eliminatòria... en un moment perfecte.
Sí.
La pena va ser, doncs, aquest últim gol, el rebot. No sé si encara no, no he aconseguit veure les repeticions, si, si arriba a tocar en Bartra entre les cames o només despista Valdés. En tot cas, sí, molt mala sort, perquè Valdés havia fet un partidàs, estava impecable fins aleshores, i un 2-2 que, bueno, doncs deixa de més un resultat molt car en el Barça, que és el que comentarem ara, imagino, quant a lesions, no? Sí. Leo Messi, que a la mitja part ja va ser substituït, Mascherano, que va gairebé acabar el partit, però que finalment tindrà entre 4 i 6 setmanes de baixa, que a més havia vist la targeta groga, per tant no hauria pogut jugar la tornada de totes maneres, no? Però són baixes que ara mateix al Barça no li van gens bé, perquè ja té problemes de per si quant a jugadors amb els que no pot comptar, amb el qual, doncs, bueno, haurà d'estar el Barça en quadra gairebé per rebre el PSG, en especial en la defensa, no?
Sí, sí, sobretot això, de seguida en parlarem. Òbviament, crec que el xut de Matuidi crec que toca amb Bartra, i això fa que desvia una mica la pilota i acaba sorprenent definitivament a Víctor Valdés. Crec que toca Bartra una mica lleugerament, lleugerament la pilota.
Sí, però no la desvia molt, tampoc.
No, la rossa
gairebé, no? Bé, però, sí, bueno, sí, clar, en tot cas és suficient per despistar Valdés, perquè no veu la trajectòria de la pilota, i allà, pues, mira, se la va tenir que jugar a llançar-se, i en el moment de reacció, doncs, ja va ser tard, no?
Bé, entre altres coses, l'arbitratge de Stark, molt marcat, es van queixar alguns jugadors del Barça, també es va queixar Roura, recordo, al final del partit, i després de les queixes d'Alves d'aquest dimecres, si no recordo malament, el dia després del partit, el dijous el Barça, mitjançant, doncs, el seu portaveu, el Toni Freixa, anunciava que sí, que presentaven una queixa formal a la UEFA, no per l'arbitratge de Stark, sinó per una decisió en concret. Estem parlant del cas de Jordi Alba i Mascherano, que es van quedar els dos estesos sobre el terreny de joc, van haver de sortir, i l'àrbitre va continuar. Com sembla, hi ha una norma a la UEFA que no permet que dos jugadors del mateix equip hagin de sortir del terreny de joc i els reemprengui el partit. Aquesta és la queixa del Barça. No es queixen per l'actuació arbitral en general, sinó per aquest cas en concret.
Sí, i aquí la raó la té el Barça, sí o sí. Tota la resta poden ser apreciacions, excepte el fora de joc d'Ibrahimovic, que aquí no crec que hi hagi ningú en el món que s'atreveixi a dir que no era fora de joc.
Sí.
Bueno, em sembla que el jeque del PSG deia que no era fora de joc, però bueno. Jo crec que ho devia dir sense creure-s'ho gaire, sí, perquè no té cap sentit dir que no era fora de joc. Però sí, va fer la queixa formal al Barça. Alves, el dia anterior, a banda de casar-se, va enviar un missatge una mica cap al club dient que s'havia d'actuar, no?
Sí, sí, sí.
Ja va donar com un avís, no sé com dir-ho, no? Però d'alguna manera Alves ja va donar a entendre que estaria bé que el club fes algun moviment de queixa cap a la UEFA. El dubte està en si aquests actes de... Doncs el fet de presentar una queixa formal serveixen per alguna cosa més que per es bombar la premsa i prou, no? Jo crec que la feina que s'ha de fer amb la UEFA és una feina molt més de portes endins i molt més de tenir bons contactes, com feia la Porta. I això no vol dir que quan estigués a la Porta els àrbitres es beneficiessin, sinó que no ens perjudicaven, que allà és molt.
I
crec que la feina que s'ha de fer no és una feina d'intentar que l'àrbitre estigui predisposat a beneficiar-te, sinó que no hi hagi arbitratges com va haver-hi en l'anada del Milan, on hi ha un gol que ve precedit d'unes mans claríssimes i que complica molt l'eliminatòria, per sort vas poder remuntar-la a la tornada, i en el camp del Paris Saint-Germain, doncs uns 5-9 minuts bojos, on l'àrbitre Stark només
simulava a favor del PSG. Sí, era un mes d'ells, sí, sí.
És que era una bogeria, vull dir, va haver aquesta jugada que, com dius, no? Doncs aquests Jordi Alba i Mascherano van ser obligats a sortir del camp quan dos jugadors a la vegada del mateix equip no poden ser obligats a estar fora quan requereixen assistència, em refereixo. Després va haver-hi la falta de Villa, que suposava per la Villa que precedeix el gol, que és una falta absolutament inventada perquè no tenia cap sentit, que de fet ve d'una jugada on el PSG ataca i Ibra es queda davant de Valdés, on trenquen al fora de joc dos jugadors lesionats. Estan dos jugadors que han rebut el top, que eren doncs Jordi Alba i Mascherano, sí. I l'àrbitre no va ser capaç d'aturar el joc en aquell moment. Un desastre.
Sí.
Que va acabar amb un empat amb fora de joc claríssim. Sí. Va, aquí alguna cosa falla, no? Jo crec que és el que desesperava els jugadors el mateix dia de partit, on Busquets va dir que fins que no han marcat l'empat l'àrbitre no ha estat tranquil, i una mica era aquesta la sensació, ja. No, veient el partit.
Sens dubte és una de les notícies d'aquesta setmana, aquestes queixes que presentarà el Barça. És el que deies, no? Si aquesta feina s'ha de fer i s'ha de dir públicament o s'ha de fer portes endins i amb una mica més de secretisme. No obstant, la mala notícia del tot, sens dubte, són les lesions de Mascherano i Messi. Mascherano, perquè ocupava el lloc que deixava vacant ara aquestes setmanes Puyol per la intervenció que s'ha fet al seu genoll, però sens dubte la que preocupa més és la de Leo Messi, perquè s'esperava que eren 3 setmanes, és a dir, després del partit ja es va dir que s'esperava un temps de baixa d'unes 3 setmanes de Messi, per tant això significava que es perdria el partit de tornada i molt probablement l'anada de les semifinals en cas de que el Barça es classifiqués, però sembla ser que al final no és tan greu com semblava. I Messi sembla ser que podria jugar aquest dimecres.
Sí, el dimecres. El club estan convençuts que arribarà dimecres. La qüestió serà si val la pena forçar-lo o no, perquè arribarà dimecres però no arribarà al 100%. Llavors, jo crec, això ja és més una aposta meva que no pas informació, Jo crec que Messi estarà el dimecres però no serà titular, sinó que jugarà doncs, potser mitja hora, tres quarts d'hora, depenent de com vagi el partit, no? Si el partit va molt bé, doncs potser fins i tot no caldrà forçar-lo, perquè Messi és una peça fonamental. El Barça no s'entén sense Leo Messi, i forçar-lo amb un resultat favorable no tindria cap tipus de sentit, no? Ell estarà perquè vol estar i perquè tots el coneixem com és, que vull dir, el partit d'ahir contra el Mallorca ja li devia fer ràbia, no sé, doncs imagina't amb uns quarts de final amb el Paris Saint-Germain, no? Jo crec que ell forçarà al màxim per ser-hi, però també crec que Tito Vilanova, tenint un 2-2 i jugant a l'estadi, no se la jugarà tot. No se la jugarà a perdre Leo Messi, per exemple, en unes hipotètiques semifinals on poden tocar equips com el Madrid o el Bayern de Múnich, que són equips on has de tenir a Messi i ja tens prou problemes en la defensa com per sobre perdre el teu jugador insígnia, no?
Efectivament, sí, la veritat és que les semifinals es presenten complicades en cas de que el Barça hi arribi. Sens dubte, precaució amb Leo Messi, perquè val més aguardar-lo i que la resta de companys, que jo crec que el Barça té una plantilla lo suficientment bona per a poder eliminar tranquil·lament el Paris Saint-Germain en el partit de tornada al Camp Nou, doncs que descansi una mica Messi i estigui a tope ja per a les semifinals, tocant fusta, que el Barça esperem que hi sigui. La de Mascherano ja és una altra història. Mascherano es perdrà, òbviament, el partit de tornada, se l'anava a perdre igualment, com bé deies abans, perquè és per acumulació de targetes, però també es perdrà molt probablement les semifinals de la Champions si el Barça passa. Per tant, estem parlant de que des de principi de temporada ja s'ha parlat d'aquesta baixa en defensa, que el Barça té problemes en defensa, però ara Puyol no hi és, Mascherano tampoc, aquí fiquem de central Son, Sergi Busquets el retrasem, encara que jo personalment apostaria per Bardra.
Sí, hi ha moltes apostes, no? Sembla que a principi de temporada semblava que havia de ser Son, perquè va ser una inversió que es va fer en un fitxatge, que es va assegurar sempre que, a banda de pivot defensiu, saltitjava per jugada central. Era un central d'un perfil que no tenia, més corpulent, més alt. Un central que, per entendre'ns, si hagués funcionat, era el central ideal per cobrir a Ibrahimovic, perquè cada pilota que li enviava a Ibrahimovic, doncs tenia de Song allà molestant-lo i fent-li la vida impossible. La realitat t'ha demostrat que Song no és un jugador amb el que puguis confiar de defensa, almenys no ara, potser en un futur, quan ja s'adapti al joc de Barça, sí. Posar Sergio Busquets, crec que seria una mala opció, perquè perds al centre del camp moltíssima qualitat, perquè Sergio Busquets és un jugador que al centre del camp marca les diferències com cap altre. Està el dubte de Marc Bartra, que la gestió que s'ha fet de Marc Bartra aquesta temporada, crec que no ha estat bona. No s'ha tingut una idea de quins eren els passos que volien fer seguir al defensa, i clar, hi ha hagut partits on a l'inici de temporada va demostrar que mereixia minuts i que ho faria bé, que havia agafat confiança, i de sobte durant 4 o 5 mesos no el vam veure ni un sol minut, va estar fora de totes les convocatòries, i de sobte es troba en el moment en què ha de tornar a entrar, adaptar-se a jugar amb Piqué, que a més al ser d'un perfil similar sempre és més complicat, no? Ho vam veure la setmana passada, per exemple, contra el Celta, com Piqué va haver de canviar de posició de central, ell juga normalment com a central dret, es va posar com a central esquerrà i fins i tot es va veure el mateix Piqué despistat en aquella posició, bueno, va ser un caos. I hi ha dues opcions més que posaria sobre la taula. Està Adriano, que jo crec que podria arribar al dimecres, encara que lògicament sent un jugador que té tantes lesions és arriscat, perquè potser en el minut 10 l'has de tornar a canviar sortint d'una lesió, però ja l'has provat com a central contra el Real Madrid, i clar, tindries una parella de centrals amb Piqué, que diguéssim que s'encarregaria més d'Ibrahimovic, i amb Adriano, que estaria més pendent d'un jugador com la Betis, que és molt més ràpid, o sigui que tindries aquesta doble parella. I no es descarta, encara que seria una aposta encara més arriscada que totes les que hem dit, que jugui a Vidal. A Vidal té l'alta mèdica, el que passa que, clar, té un ritme de partits molt baix. Fa pràcticament un any que no juga cap partit d'alta competició, i sembla que posar-lo en un partit de quarts de final contra el PSG seria arriscar-se massa. Però bueno, allà està, el cos tècnic tampoc ho descarta. Si a Vidal està amb l'equip és perquè pot jugar, si entra a les convocatòries és perquè té possibilitats de tenir uns minuts. La decisió serà complicada. Jo quasi diria, apostaria més per Adriano que per cap altre, sobretot si arriba amb la lesió. Però bueno, si no, Bartra, a mi m'agradaria molt veure'l. El problema és que Bartra necessitava uns minuts i agafar un ritme que, per desgràcia, no ha pogut tenir.
Efectivament.
És un risc.
Bé, doncs ho veurem dimecres, a veure què passa en aquest partit de tornada dels quarts de final de la Champions entre el Barça i el PSG. Bé, una altra notícia que ens arriba de Can Barça, la coneixem aquest divendres, i és la querella que el Barça ha presentat a Ferran Soriano i Joan Oliver per l'espionatge, quan estaven a la junta de Joan Laporta.
Sí, bueno, és un capítol més, no, d'aquest enfrontament que hi ha entre la directiva actual i la directiva anterior, no? Els casos d'espionatge i tot plegat se n'ha parlat molt, sobretot aquest últim any, que és el tema de moda, no? L'espionatge, hi havien sortit xifres i noms de gent que havia estat espiada. Laporta fa un temps, recordo que va dir que ell com a president mai havia autoritzat ni mai havia permès que es fes un seguiment il·legal de cap dels seus empleats, però bueno, el Barça vol arribar més lluny amb aquest tema, i de rebot, anant al tema esportiu, doncs clar, Ferran Soriano, que està al Manchester City, tots els noms que sonen de jugadors del Manchester City per al Barça, doncs encara s'ha més complicat que pugui haver-hi una bona relació, una possible negociació entre l'actual junta i Ferran Soriano, que, com tu dius, doncs el divendres va formar part d'aquesta querella que ha posat el Barça, que veurem com acaba, com tantes altres que estan en marxa, que al final és un embolic institucional que jo crec que al soci li agradaria que resolgués com abans millor, perquè, bueno, per sort el vestuari està blindant aquestes coses, però no és agradable que hi hagi tots aquests enfrontaments en jutjats i tot plegat, no? Que es resolgui amb bé del Barça, bàsicament.
I tant. Sens dubte és el que apuntaves, no? Que traspàs Manchester City-Barça ens n'hem d'oblidar totalment a dia d'avui, eh?
Sí. És a dir que... Sí. No crec que se seguirà en una taula a negociar amb res. I a la inversa tampoc, eh?
No.
No crec que vinguin del City tots aquests noms que no, és que... Sergio, a vostè t'interessa el City? Segur que ens interessa perquè són jugadoràs, però...
Les negociacions són inviables, em penso, a dia d'avui.
Sí, no crec que les negociacions tinguessin lloc en cap moment. O sigui que són dos equips molt, molt, molt contraris ara mateix en les seves directives com per poder entendre's en un fitxatge.
Doncs sí, ho té relativament fàcil, pot ser el Barça. Ho té més a favor, eh? Ho té més a favor el Barça per aquest dimecres contra el Paris Saint-Germain, però sens dubte Ignasi, el que ho té ja costa avall és el Madrid, que ja va fer els deures la setmana passada, bueno, aquesta mateixa setmana, al Bernabéu, guanyant per 3-0 al Galatasaray. Per tant, per molt infer que hagi a Turquia, no crec que el Madrid perdi 4-0, però bé, no. També se n'han vist de pitjors, però ho té molt costa avall per a classificar-se per a les semifinals de la Champions, eh?
Sí, un Galatasaray que va fer un plantejament molt dolent, molt dolent, encara que va tenir alguna ocasió, però...
algun penal.
Bueno, i va tenir algun penal, també.
Un parell de penals. Sí,
unes possibles mans de Khedira, que, bueno, la toca voluntàriament o involuntàriament, i després una trepitjada de Sergio Ramos, que aquella sí que era un penal clamorós.
I encara va veure targeta groga per al davanter, perquè l'àrbitre va creure que s'havia llançat, per tant...
Sí. Un 3-1 que hauria canviat una mica les coses, perquè clar, un 2-0 s'haurien col·locat. De totes maneres, veig incapaç el Galatasaray, veient el que vam veure l'altre dia, de guanyar el Madrid. Ja no 2-0, sinó 1-0. És que ho veig dificilíssim. Era l'equip més fluix, ho dèiem abans del sorteig.
I ho va demostrar.
I ho va demostrar l'altre dia. O sigui, el Madrid està a semifinals, el Bayern de Múnich, encara que el rival és més dur, com és la Juve, també haurien de canviar molt les coses perquè no siguin a semifinals, i més veient el nivell del Bayern ara mateix, que està espectacular, és un dels equips més forts d'Europa. L'eliminatòria que queda oberta és la del Màlaga Borussia Dortmund amb un 0-0 a Granada. El Màlaga sembla que podria tenir l'avantatge aquesta de que cada gol que marqui allà, doncs en cas d'empat els hi serveix, però el Borussia Dortmund a casa seva és un equip molt fort, que a més està fent una bona temporada a la Champions. A la Lliga no, ja se n'han oblidat des de fa molt de temps, perquè l'avantatge de Bayern de Múnich és eterna, o sigui que no...
Concentrats
en la Champions, per tant, crec que és l'eliminatòria ara mateix que està més oberta, juntament amb la del Barça, però confiem que en el Camp Nou doncs, es resoldrà favorablement.
Molt bé, doncs Ignasi, ho deixem aquí. La propera setmana en parlem, a veure si estem a semifinals o ens hem perdut pel camí, tu.
Sí, senyor. Estarem ja parlant d'aquestes possibles semifinals, esperem.
Perfecte, que vagi bé. Bon dia.
Una abraçada.
Adéu.
Bon dia.
Bé, doncs, hem parlat del Barça. Moment de parlar de la Premier League.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Vinga, doncs seguim avançant a la graderia. Parlem de la Premier. Amb nosaltres tenim a la Eva Maria Prieto, que ens escolta per Skype. Que moders que som. Eva, què tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Sí, bien.
Bueno, tenemos que hablar de cosas, de noticias importantes en las Islas Británicas, en la Premier sobre todo. Hablamos de, no sé si tratarlo como una buena noticia o no, la llegada de Di Canio como nuevo míster, nuevo técnico del Sunderland, después de la destitución de Martin O'Neill el pasado fin de semana.
Sí, ha sido sin duda la noticia de la semana en Inglaterra. Todos los medios han hecho eco y es de lo que se ha estado hablando toda la semana. Uh-huh. La verdad es que la sorpresa, fue una sorpresa que Martin O'Neill fuese despedido. Hay que decir que Martin O'Neill es la primera vez en su carrera deportiva que es despedido de un club. Siempre se ha marchado él por voluntad propia. Y nadie esperaba su cese, pero sí que es cierto que el equipo llevaba 8 jornadas sin ganar, solamente había sumado 3 puntos en esos 8 partidos. Y entonces, pues bueno, el presidente, que es americano, Eli Short, pues decidió cesarle. Y claro, la contratación de Paolo Di Canio pues ha levantado ampollas. Entre ellas, pues está la dimisión de David Miliband, que era el vicepresidente del club. Sí. Miliband es un exministro de Exteriores del Partido Laborista en Inglaterra.
Claro.
Y ha dicho que no quiere tener nada que ver con una persona pues relacionada con el fascismo.
Sí, entonces, recuerdo además que Di Canio en el pasado incluso llegó a celebrar goles cuando era jugador, llegó a celebrar goles con el brazo en alto. Y es un ídolo de la dictadura fascista, sí, de Benito Mussolini, o sea que...
Sí, es verdad, y además Di Canio no solamente eso, sino que ha protagonizado escenas en Inglaterra un tanto curiosas, como son las peleas con sus jugadores, peleó con uno de sus jugadores. Hay que decir que Dicanio pues es un entrenador que es entrenador desde 2011. Cogió al Swindon, un equipo de League Two, que es la cuarta división inglesa.
Allí ya la lió, me parece.
Sí, se peleó en un partido con uno de sus jugadores, porque bueno, le había sustituido por otro, el jugador se fue un poco enfadado y él, pues al final, pues se liaron a tortazos.
A tortazos, sí, sí. A tortazo limpio, sí, sí.
Sí, sí. Y entonces, bueno, la experiencia de Dicanio es esa. Una temporada en división, en la cuarta inglesa, media en la tercera. Después dejó el equipo. No tiene experiencia en Premier League. A mí particularmente me parece un error la destitución de Martin O'Neill. No tiene nada que ver con Pablo Dicanio.
Y
yo creo que si había alguien capacitado para sacar al Sunderland del pozo, por decirlo de alguna forma, ese es Martin O'Neill. Pero bueno,
claro.
Quedan 7 jornadas. Esta tarde se estrenará en el banquillo Black Cat y veremos a ver cómo le va. Lo que sí es cierto es que es un personaje pues que vive por y para el fútbol. Y es un apasionado y bueno, hay mucha gente que cree que sí que le va a ir muy bien precisamente por esa actitud que tiene, ¿no?
Bueno, a ver si su específica metodología en los banquillos le da resultado o no al Sunderland, que como decías, juega esta tarde. Otro tema, magnífica entrevista, por cierto, felicidades, la entrevista que le hiciste el otro día a Roberto Martínez, el entrenador del Wigan, el entrenador de Balaguer. Está publicada en Grada 360, en la página web donde pueden ver nuestros oyentes la entrevista. ¿Qué sacas, qué conclusiones sacas después de conversar con Roberto Martínez?
Bueno, pues yo le vi muy animado, sobre todo porque hay que recordar que el Wigan este año ha hecho historia. Por primera vez en sus 81 años de historia va a disputar una semifinal de FA Cup, que es la Copa de Inglaterra. Lo hará contra el Millwall, que es un rival de Championship, y hombre, yo le vi muy animado, muy optimista. Lo que sí creo es que es muy consciente de que disputar la Copa de Inglaterra puede ser una distracción, porque hay que decir que el equipo se encuentra peleando por no descender, algo que él ha querido matizar muchísimo, porque bueno, yo le preguntaba por cómo se motiva un equipo que siempre está luchando por evitar el descenso, ¿no? Y decía, pero es que nosotros no luchamos por evitar el descenso, sino que ese es el objetivo prioritario del club. Es decir, es como para un Manchester City o un Manchester United luchar, pelear por el título de liga, pues para nosotros nuestro objetivo es no descender de categoría, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo todo el año. No es que lo hagamos específicamente en los tramos finales de temporada. Pero bueno, lo cierto es que Roberto, bueno, también le pregunté por la excelente progresión de las últimas jornadas, sí, ¿no?, que realiza el Wigan todos los años. Y él pues declaraba que la necesidad de ganar es lo que hace mejor al equipo, ¿no? Y que es ahí donde sacan su mejor fútbol y donde realmente pues brilla el Wigan, porque hay que decir que son los conjuntos que mejor juega de la Premier League.
Bien, además también los equipos de la Premier han disputado sus encuentros esta semana en la Europa League el jueves con los siguientes resultados. Explícanos, Eva, ¿cómo fue en general?
Bueno, pues el equipo de Alan Pardew, el Newcastle, perdió contra el Benfica por 3-1 y se le complica bastante la vuelta. Por su parte, el Chelsea se acerca a las semifinales porque ganó 3-1 al Rubin Kazan. Y hay que destacar que Fernando Torres hizo doblete y el otro gol de los Blues fue del nigeriano Víctor Moses.
Golazo.
Sí, y el Tottenham remontó un 0-2 gracias a los goles de Adebayor justo antes del descanso, y luego en la segunda parte anotó el mediocampista Sigurdsson. Y bueno, la noticia es que Gareth Bale se lesionó el tobillo, sí. No pudo acabar el partido y se marchó en camilla.
Escalofriante imagen la de la lesión de Gareth Bale, que por cierto ha despertado otra vez, no es una novedad, sino que es algo repetitivo ya, el interés del Madrid para incorporarlo la próxima temporada. Y sobre todo sale a través del interés de Zinedine Zidane, que recomienda directamente el fichaje de Gareth Bale para el Real Madrid.
Sí, la verdad es que se ha cobrado fuerza este rumor últimamente y sí se habla mucho de la incorporación de Gareth Bale la próxima temporada al Real Madrid. A ver, hay medios y personalidades en Inglaterra que pues le han lanzado mensajes a través de la prensa, ¿no?, y le han dicho que no deje la Premier League, porque bueno, lo que es cierto es que habría que ver un poco pues qué posición tendría en el Real Madrid, ¿no? Por otro lado, el ídolo de Gareth Bale es Cristiano Ronaldo. Yo creo que será un sueño para él jugar con Cristiano, tener la oportunidad de estar con él. Y bueno, yo pienso que a Gareth Bale obviamente le encantaría jugar en el Real Madrid. ¿Quién puede decir que no al Real Madrid, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Yo no sé si finalmente dejará la Premier, si no. Ahora también, pues con la lesión, veremos a ver cuál es su futuro en los próximos meses. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que será una ilusión para él llegar al Madrid, pero es un fichaje muy caro y habría que ver un poco qué sitio tiene en este Real Madrid, porque Gareth Bale dudo mucho que se vaya a un equipo sabiendo que puede ser suplente, ¿no?
Claro. No, y además, incluso no creo que el Madrid quiera fichar a un jugador que deba ser suplente y tenga que desembolsar 50-60 millones de euros, que es lo que le costaría el fichaje de Gareth Bale.
Claro, es que es una barbaridad y el Real Madrid también está barajando otros fichajes también muy caros para la próxima temporada, entonces yo no sé qué sitio puede tener ahora mismo Gareth Bale. Yo pienso que la operación, si, no sé, siguiendo cierta lógica, dejar el Tottenham, que es la estrella del equipo, para irse a un equipo que pues en el que probablemente no tenga todo el protagonismo que tiene en el Tottenham. No sé, yo pienso también que en Inglaterra tiene el interés de otros grandes, como puede ser el Manchester City. Entonces, pues no sé, tendrá que valorar muy bien todo, pero sí, por ahora son todos rumores.
Bueno, y otra noticia también aparece en estos últimos días de la semana, creo que fue el viernes, y es que en una entrevista a la revista inglesa 442, la revista sobre fútbol en la Premier, entrevistaron al portero del Barça, Víctor Valdés, que bueno, sigue con su idea firme de abandonar el Barça a final de temporada, o al menos cuando finalice su contrato, y afirmó que le gusta la Premier, que le gusta el fútbol inglés, y en definitiva que se deja querer por la Premier. ¿Qué
sí,
equipo,
sí,
a qué equipo le ves?
Bueno, ha dicho que le gusta mucho la Premier League porque rematan mucho a puerta, dice que le gusta el respeto que muestra tradicionalmente el público a los futbolistas en Inglaterra, dice que es una manera diferente de vivir el fútbol, que aplauden un simple tackle, y aquí declara no estamos acostumbrados a eso. Entonces, bueno, en Inglaterra se especula con que su futuro puede estar entre el Arsenal o el Liverpool.
Ajá.
En mi opinión, yo creo que en caso de llegar a Inglaterra, el Arsenal pues sería una gran opción para Valdés. Además, bueno, este rumor también coincide con una noticia relacionada con el portero del Arsenal, de nombre impronunciable, que es Szczęsny. Y que es que el portero pues no fue titular en el partido justo antes del parón de liga por los partidos de selecciones. Es un portero muy joven, tiene 22 años y un gran futuro por delante, pero Wenger ha declarado que a pesar de tener una gran experiencia, pues tiene una profesión donde existe una gran competitividad y el puesto hay que ganárselo, ¿no? No sé, por ahora son todo especulaciones. Lo que sí está claro es que opciones no le van a faltar a Víctor Valdés, sea en la Premier League o sea en cualquier otra liga del mundo. De llegar a la Premier, pues hombre, sería un cambio importante, pero yo creo que le gustaría mucho poder vivir lo que es el fútbol aquí en Inglaterra.
Bueno, y para terminar, Eva, hacemos un rápido repaso de los partidos de la Premier que se han de disputar esta jornada para hoy domingo y para mañana lunes.
Pues hay partidos muy interesantes, nada más y nada menos que 5 encuentros a lo largo de este día. Y bueno, yo creo que hay que prestarle especial atención al Tottenham-Everton, que se jugará a las 3 de la tarde. También a ese Chelsea-Sunderland, es el debut de Di Canio. Y bueno, por su parte el Chelsea, que no puede perder esa cuarta plaza. Y yo recomiendo sobre todo ver el duelo entre el Queen's Park Rangers y el Wigan, un partido decisivo para ambos, que se están jugando la permanencia en la Premier. Y la jornada se cerrará mañana lunes con el derbi de Manchester entre United y City, que como siempre pues despierta un gran interés para los amantes del fútbol británico.
Perfecto, pues estos son los partidos que podemos ver en la Premier para esta jornada que queda del fútbol británico. Eva, muchísimas gracias como siempre. Hasta el próximo domingo, un abrazo.
A vosotros, un placer. Hasta luego.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Vinga, encetem l'apartat de l'agenda esportiva a casa nostra per aquesta tarda. Per exemple, a les 5 es disputa la primera catalana el partidàs. El partidàs d'aquesta jornada entre l'Amposta i l'Ascó. A la tercera catalana juga aquesta tarda el Flix Santa Bàrbara, Olímpic de Móra d'Ebre Campredó a les 5, Vilalba Ametlla de Mar i Deltebre Pinell. A la quarta catalana, el grup 20, es disputa el derbi entre l'Arnes i el Batea, el Corbera d'Ebre Alcanar, partidàs també entre dos equips que lluitaran per aquesta primera posició de la Lliga. També es juga el Tivissa Remolins Vítem, Ginestà Jesús i Maria, i aquesta jornada la completa el Porrera, que juga contra el Riudoms al grup 24 també aquesta tarda. Després de l'agenda esportiva d'aquí cap de setmana, encetem ja la recta final del programa d'aquest diumenge de la graderia. Entrem de ple a la secció d'Història del Futbol.
Cadena SER, número 1 en esport.
Doncs aquesta setmana encetem Història del Futbol amb l'Argentina del 1986, un any en el que Diego Armando Maradona va jugar amb la Història del Futbol. L'astre argentí va ser guardonat a més amb la Pilota d'Or.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tentativo a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Així va narrar el periodista uruguaià Víctor Hugo Morales el gol més famós de la història del futbol, la jugada més meravellosa mai vista en una Copa del Món i protagonitzada pel jugador que ell solet va aixecar el seu país fins als altars futbolístics. Parlar del Mundial celebrat a Mèxic l'any 1986 és parlar de Maradona. El capità de l'Albiceleste i millor jugador argentí de tots els temps es va pujar a l'esquena a un grup de jugadors per tal de centrar tots els focus en la seva qualitat, la seva màgia, el seu regat, la seva potència amb la pilota, amb els peus, la seva capacitat per decidir un partit i la seva visió única de l'esport rei. Amb Bilardo i el Pelusa al capdavant, l'Albiceleste va arribar a la cita mundialista el 86 immers en un mar de dubtes. Van aconseguir la classificació in extremis després de guanyar a Perú al Monumental de River i l'afició tenia els seus dubtes pel canvi de capitania. Maradona va prendre el testimoni a Passarella i es va aixecar per sobre de la resta dels mortals per aconseguir una butaca preferencial a l'Olimp del futbol. El 10 tenia total llibertat de moviments en el joc ordenat que proposava el Narigón Bilardo i va acabar sent guardonat amb la Pilota d'Or gràcies als seus gols i a les seues assistències en els moments clau. Després d'una primera fase en la que el conjunt sud-americà no va tenir massa problemes per a superar-la, va arribar el xoc davant d'Anglaterra. La cita, amb el conflicte de les Maldives de fons, representava molt més que futbol. Sobre el terreny de joc es mesurava l'orgull de dos països. Diego Armando Maradona va desequilibrar la balança a favor dels futurs campions. Primer, amb aquell gol amb la mà, conegut com la mano de Dios, en el que va treure la seva pilleria davant Shilton, el porter, aleshores, del Nottingham Forest. I després, amb una jugada que tot nen, sens dubte, ha volgut imitar al pati del col·legi, en la que se'n va anar de tots i va marcar un dels gols més recordats de la història i del que podíem escoltar la narració a l'inici d'aquesta història. Inclús Messi, amb aquell partit contra el Getafe en Copa del Rei, va fer una jugada similar. Una jugada en la que va sortejar a tants jugadors anglesos com van sortir-li al seu pas i després de recórrer 50 metres amb el cos pegat a la pilota i fer aixecar els seus aficionats dels seients, als gairebé 120.000 espectadors que es van donar cita a l'Estadi Azteca, Maradona va escriure la destinació d'un equip que tenia una gran estrella en les seves files. Oh, 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 oh. Una vegada superat el partit davant d'Anglaterra i a la semifinal enfront de Bèlgica, Argentina va haver d'acabar la feina davant l'Alemanya Federal. Amb Beckenbauer a la banqueta, els alemanys semblaven els únics capaços de frenar el Pelusa, però la tàctica ordenada pel seleccionador alemany no va poder aconseguir-ho. L'exjugador del Bayern de Múnich i campió del món en la seva selecció va col·locar a un jove Mazaus per marcar a Maradona. El va frenar durant bona part del partit, però com si la destinació estigués escrita, en l'últim sospir del partit, el llavors futbolista del Nàpols va aparèixer per ficar la pilota per l'únic forat possible, fer-lo arribar fins a Burruchaga perquè aquest marqués el gol que donava una Copa del Món a l'Argentina. Era l'Argentina de Diego Armando Maradona.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
I amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin, aquesta nit, a dins l'estadi, repassarem tota la jornada esportiva al futbol de casa nostra. No s'ho perdin, aquesta nit, a partir de les 10, com sempre, aquí al 87.6 de la FM. Gràcies per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda d'aquest diumenge, i el proper diumenge, a les 12, ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM, o per internet a través del nostre web www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia. Bona tarda. Adéu-siau.
Sabrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.